9 i 38 minuts, moment ara per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres Jordi Piella, Joan Alzina i Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Han sentit les declaracions de l'alcaldessa, que ha dit que si tingués l'opció de poder acollir l'Eurovegas al nostre municipi, diria que no, tot i que diu que és un projecte que pot tenir un cert sentit en aquests moments a Catalunya. Com ho veuen? Ja sé que el Josep Maria Balcells és un contrari absolut al projecte, va fer una columna aquesta setmana a Cugat.cat, però és curiós com els alcaldes moltes vegades no volen els projectes a la seva ciutat, però...
S'ho quedin els altres, no?
Sí. Exacte, no?
A la veïna sí, no? Sí. És a dir, això sí, que ho posin allà més lluny, una mica lluny d'aquí. I tal, home, jo crec que la idea que havíem comentat en principi és un tema que no agrada. És evident que les legislacions especials, això és una demagògia i que se li dona ja és increïble. Evidentment allà no podem dir que allà es pot fumar i el resto del país no, i coses d'aquest tipus, vull dir que poden degenerar en grans coses. L'important seria que algú ens determinés, això ho havíem comentat abans, aquí, que algú ens determinés, que segur que hi deu haver alguns estudis econòmics, a quina rentabilitat real dona això, perquè potser sí que llavors potser teníem que canviar de criteri, de tota la crisi que estem. En principi, sí, això. La meva opinió personal és que ell ho té molt decidit fer-ho a Madrid, que crec que ho té totalment assumit, ha vingut aquí perquè aquí li hem insistit que podíem fer-ho, perquè ara tornarà a Madrid i diu, mira, allà em donen allò i em donen allò altre i aquí estirà algú més a Madrid del que pot fer i ja està. Jo crec que és molt senzill això i que no ho tindrem ni aquí.
Jo crec que el magnat coneix la rivalitat entre Barcelona i Madrid i que li serveix per millorar la seva oferta.
Evidentment.
El que rebrà. La sensació que tinc,
I que ho té decidit a Madrid per una qüestió molt important que és la famosa línia aèria. Vols internacionals directes a Madrid que aquí no tenim.
Jo crec que no es farà.
Ni aquí ni allà.
Enlloc. Podria ser. Enlloc. Jo crec que hi ha moments en la història on a determinats llocs sembla que hi ha determinades oportunitats. I aquest senyor, doncs, que deu ser un tio molt llest i que segur que ha tingut molt d'èxit a Estats Units, ha vist una oportunitat, ha dit, escolta, deixa'm acostar-me per allà, que sembla que aquests estan apurats, aviam si em puc treure això, una oportunitat molt important de desenvolupament d'un negoci que pot ser molt lucratiu i que amb molts ajuts i molt de recolzament doncs, pot convertir-se en de poc risc, i aviam si ho tiro endavant. Però no crec que hi hagi una voluntat real decidida de fer el projecte. De fet, diria que la forma en la que ho està enfocant és clarament de bluff, no? Inclús, si em poso en configuració molt mal pensat, diria que no deixa de ser una maniobra d'algú perquè sembli que s'estan fent accions per portar inversions a Espanya, no? Això, des del meu punt de vista, no són inversions productives. Com a Jordi, penso que caldria que algú posés una miqueta de rigor en les xifres i ens digués exactament quina és la repercussió econòmica que ha tingut a l'establiment de casinos a la zona de Las Vegas o d'Atlantic City o de qualsevol altre lloc del món, no? I en cas de que això tingui sentit, jo crec que el següent pas és parlar amb els empresaris de casinos de Catalunya i de Madrid i de Lisboa, que en tenim i de molt bons, i dir-los, senyors, vostès volen fer una cosa així? I si és així, que ho facin ells, que segurament també s'hi apuntarien, no?
Josep Maria.
Jo molt radicalment en contra per moltes coses. Perdó. Entre d'altres jo diria pel model, això que ha dit el Joan, de dir això no són inversions productives, de dir en què en posem els quartos, dir, no n'hi ha prou a enlluernar-nos amb la creació de llocs de treball, podríem posar qualsevol altra activitat, perdó. Una mica d'aigua,
no, sí. Ara posem aigua que...
Sí. Però, és a dir, no podem muntar una creació de llocs de treball damunt d'una mena, jo quasi m'atreviria a dir, de clavegram d'històries, doncs, que hi ha al darrere d'un macroprojecte d'aquest tipus en què la rendibilitat és a través d'un tipus d'activitats que no són productives, que van molt lligades al joc, que fins i tot una de les empreses que té, una de les inversions que té el senyor Adelson, la de Macao, està ara sent investigada per la justícia per relacions amb grups mafiosos i governamentals d'aquest àmbit, d'aquesta localitat xinesa. Això vol dir que realment el joc i tota aquesta dinàmica econòmica va lligada amb moltes xarxes molt brutes, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, jo penso que a l'hora que un govern, en moment de crisi, ha de fixar a on posa els quartos, ha de ser, per mi, és allà on es defineix una mica el model de creixement que ha de tenir un país. I aquí és on jo penso que és vital que el govern de Catalunya pugui dir, escolta, nosaltres no posem els ous en aquest cistell, nosaltres els hem de posar. Jo recordo, per exemple, jo vaig viure molt de prop la creació del 22 arroba a Barcelona, un moment en què es transformava un àmbit molt important de la ciutat, que passava d'una activitat, diguem-ne, industrial, de transport, d'aquella zona del Besòs a Barcelona, de dir què hi posem aquí. I plantem, doncs, la inversió en noves tecnologies, en empreses d'innovació, de recerca, de creativitat. Evidentment, això no ho podem fer a tot arreu, però vull dir, és una manera de marcar perfil, de model, i això, aquest no, és a dir, jo, de veritat, a Viladecans preferiria continuar veient un camp d'escarxofes, que són ben productives i rendibles, més que no pas camps de golf, en un àmbit que realment doncs, serà per quatre que vinguin aquí a fer el seu negoci, que no sempre és massa net.
Alguna cosa més? Si no, us volia proposar parlar de València, del que ha viscut aquests dies la ciutat, de la capital en aquest cas del País Valencià. Ahir els estudiants van tornar a sortir als carrers com a protesta per la desproporcionada actuació, diuen, de dilluns de la Policia Nacional Espanyola contra els joves que es manifestaven contra les retallades en educació. Han demanat la dimissió de la delegada del govern espanyol al País Valencià, Paula Sánchez de León. Com han viscut aquests episodis? Com veuen aquesta reacció de la policia a la protesta d'uns joves que van sortir al carrer bàsicament per demanar millores en educació i en alguns casos que posessin la calefacció als instituts, bàsicament perquè estan pelant-se de fred?
Bueno, jo crec que l'actuació de la policia potser va ser desmesurada. Jo normalment sempre la justifico perquè d'alguna manera sempre hi ha d'haver una provocació, són professionals i tenen una provocació prèvia. Evidentment, si tu amb uns nois d'aquests els dius que es facin un metro enrere i no volen, alguna actuació han de fer. Potser va ser desmesurada, això no ho justifico mai, però sempre aquestes actuacions desmesurades tenen un efecte boomerang contra el que la realitza, que és el que està passant ara. Vull dir, llavors ja no és solament la reclamació sobre la calefacció, sinó ara sobre l'actuació que van tindre desafortunada, entenc jo, però que, vamos, en principi mai, pel meu criteri, mai criticaré a gent que realment està intentant que jo pugui anar pel carrer tranquil·lament.
Jo crec que és poc intel·ligent la reacció, respectant-la, eh? Crec que hi ha que mantenir l'ordre i és important que les coses no es desmadrin, però jo crec que algú ha de marcar una miqueta els criteris, sobretot en uns moments en els que està clar que la crispació o la possibilitat de que aquesta crispació existeixi és cada cop més alta. El moment a nivell social és complicat. De fet, en moltes converses, un dels comentaris és, ostres, un no s'explica que en un país amb més de 5 milions d'aturats no hi hagi cap tipus de reacció social. No? Bé, jo crec que estan començant. En algun lloc havien de començar i d'alguna forma havien de començar. I com que comencen i com que el que demanen no és cap bestiesa, escolti'm, sisplau, deixi de retallar-me i posi'm la calefacció que fa fred, jo crec que hi hauria que ser molt sensible això. I curós, òbviament, no deixar que les coses es desmadrin, però intentar que els mètodes, que les formes, doncs siguin molt més civilitzades, al millor que el millor caldria en un moment normal, no? Com diu el Jordi, això ha derivat en que es dona un argument més a la protesta i jo crec que el perill és que això ara comenci a reproduir-se amb altres poblacions. No? Al final, el moviment estudiantil és molt víric, no? I per tant, doncs, no m'estranyaria que demà passat, doncs, qualsevol altre, jo sé, Barcelona, Bilbao, Sant Sebastià, a Madrid, doncs, comenci a haver-hi algun tipus de protesta, i bé, o es fa amb molta cura i amb molta intel·ligència, o es pot convertir en un problema.
A mi em recordava les imatges de València, el desallotjament de la plaça de Catalunya dels indignats, ja, una mica, la imatge de voler fer una demostració de fermesa de aquí som gent d'ordre i aquí no deixarem doncs, passar les línies vermelles, però ja s'ha vist que això ha sigut un bumerang que s'ha girat contra. I el que em sap greu és una mica el raonament que ha fet el govern i el mateix president Rajoy, dir, home, no podem donar aquesta imatge a Europa. És a dir, no és només la imatge que projectem, que també l'hem de cuidar, sinó les formes en què ha d'actuar la policia davant d'una protesta, en aquest cas estudiantil. A mi em va fer gràcia la pancarta, una de les pancartes que veia ahir, doncs, a les manifestacions, nosaltres som el poble, no som l'enemic. És a dir, aquesta acusació de dir l'enemic, aquesta confrontació de dir, bueno, què és la... els estudiants, en aquest cas, doncs representa que són els dolents de la pel·lícula, és a dir, quan en el fons reivindiquen amb tot el dret, doncs, una millora de condicions. Però és això, és una xispa que es pot encendre i que ja veurem, això són els estudiants, i penso que això s'acabarà aviat, i de fet, doncs, el ministre s'ha trobat un incòmode amb aquesta situació, el ministre Fernández Díaz, i ha donat ordres, si més no, doncs, de que, i es va veure les manifestacions d'ahir massives, però pacífiques i tranquil·les. Vull dir que es tracta d'això, de visualitzar el descontentament, però que alhora, doncs, en fi, l'ordre no ha d'imposar-se i amb la porra i els trets i havent-hi ferits.
Sí, sí, no, jo, seguint amb això, jo, amb l'individu que va dir-lo a l'enemic, crec que se l'hauria de cessar immediatament. I, entre altres coses, perquè el que s'actua en polític té que anar amb cuidado amb el que diu. I si no ho saps fer-ho, perquè no saps dir-ho, potser sí que militarment funciona molt bé o el que tu, ell vulgui.
Potser va ser molt sincer.
Potser va ser sincer, i llavors doncs, aquestes coses no es poden dir, i llavors, com que no es poden dir, doncs, jo crec que se l'hauria de cessar immediatament, però bueno, és una opinió personal.
No consideren que el País València, al que feia referència ara el Joan, és un lloc on podem trobar moltes protestes, tenint en compte que és una mena de castell de cartes on ara es descobreixen diversos casos, tenim l'expresident assegut al banc d'acusats, tenim ara la situació dels instituts que no poden donar-hi la calefacció, etcètera, etcètera. No creuen que és precisament un lloc on hem viscut o hem vist un model del Partit Popular molt concret que ara està precisament tremolant a punt d'enfonsar-se?
Sí, el que passa és que si extrapoles una mica, si mires les coses que surten als diaris cada dia o els casos que s'estan jutjant, n'hi ha al País Valencià, n'hi ha a Madrid, n'hi ha a Catalunya. Crec que al final estem siguent víctimes. Jo crec que per una part hem estat víctimes d'unes formes d'operar poc honestes i poc honrades, però a més ara estem sent bombardejats per als mitjans de comunicació amb el seguiment de tots aquests casos, que no dic que no s'hagi de fer, em sembla impecable, i de fet hi ha alguns seguiments que crec que són bastant rigorosos, no? Però això no fa més que alimentar aquesta sensació d'indignació de molta gent, no? I al final, quan la diferència entre estar indignat i posar-se a protestar és quan el que t'indigna et rasca la butxaca, no? Dius, ostres, ja n'hi ha prou. La Conxita, que feia una pregunta abans, que al final venia a dir, escolta'm, que jo no puc fer-hi res i tu em puges els impostos, no? Però crec que al final aquest és el perill, no? I quan això passa, i potser ha començat a València, però crec que la salut de l'economia per les escoles o per la sanitat que tenim a Catalunya no deu ser molt millor que la de València. I per tant, doncs, o treballem molt per resoldre-ho i que això no arribi a ser un problema greu, o ens podem trobar amb el mateix. És a dir, jo crec que València sigui un ecosistema especialment sensible a que això passi. Al contrari, penso que això ens pot passar a tot arreu, no?
Sí, a mi el que em preocupa és la salut democràtica que va des ja al darrere, doncs, que està una mica tocada, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, en un moment de crisi, en un moment en què hi ha tanta gent i famílies i gent aturada i tal, que vagin apareixent paral·lelament un reguitzell de casos, alguns més institucionals, uns altres més privats, més particulars, de corrupció, d'aprofitament, d'enriquiment il·legal. Aquest contrast, això indigna molt a la població. És a dir, això és un conflicte que genera, doncs, una divisió i una separació encara més gran de la ciutadania amb l'administració i, si voleu, amb els càrrecs electes, doncs, que els poden representar, perquè a la gent li costa, perquè potser els mitjans tampoc tenen molta cura, de fer distincions. De moltes vegades són coses particulars, privades, de persones concretes corruptes o d'administracions concretes corruptes, però la gent en fa un paquet, és a dir, aquests que manen són els que s'embutxaquen, són els que s'enriqueixen, són els que se salten les lleis, i a nosaltres ens imposen una sobrietat, un rigor i un escanyament, doncs, en molts serveis. a mi em preocupa això, que això genera llavors una desconfiança amb el sistema democràtic. I això és un terreny abonat per qualsevol tipus de, en fi, de, des de populismes fins a coses demagògiques que poden aparèixer en el panorama polític de futur. I això hem de vigilar molt. Els polítics a l'hora de fer el seu discurs, els mitjans a l'hora de fer el tractament de la informació i els que d'alguna manera de vegades opinem sobre aquestes coses.
No, i sobretot també jo faria una ampliació no solament amb el camp polític sinó el sector financer, el mateix exactament igual, s'enriqueixen bestialment, estafen a la gent, vull dir, descaradament, i a partir d'aquí retrauen el crèdit per comprar a lo millor algunes entitats fora o per realment perquè ells estan molt desequilibrats o el que sigui, però continuen cobrant els seus sous i el Banc d'Espanya continua mirant-s'ho. I la Comissió Nacional de Mercat de Valors, cada queixa que s'efectua pues, la dona per arxivada i s'ha acabat el problema. Ja, la gent, si és per l'atur i els estalvis també els hi prenen i, bueno, és que estem en un carrer de difícil sortida.
Clar, és que la desconfiança en el sistema al final es crea quan veus que el sistema no funciona, no actua. Poden passar coses, pot haver corrupció, pot haver gent que fa actuacions que no toquen o que són il·legals. Quan això passa i el sistema reacciona immediatament i amb fermesa i les ataca i les resol...
I amb rapidesa.
Dius, i amb rapidesa, exacte.
Dius, vale. Ara estem jutjant els de, bueno, el cas de Marbella i, no? I els fa no sé quants anys. No?
Encara no han començat això.
Sí. Després prescriuen, no?
I després prescriuen i després no, tal. Però, i la gent dius,
després et trobes casos ara, no? com el del SAE de...
Ah, també, de sí, sí, amb un indult d'aquí.
Que l'indulten en el darrer Consell de Ministres, sí. Correcuit, ningú sap ben bé per què, i et trobes casos com el del Millet, que encara
està...
Un senyor que és confés, un estafador confés, que l'única disputa és la xifra, però que no passa absolutament res. Ens estan bombardejant amb els casos de les Illes Balears, amb el cas de l'Iñaki Urdangarín. Escolta'm, tan lent ha de ser això, per no parlar de tots els casos de les caixes i dels directius de caixes i bancs, i de productes clarament...
estafa
i que molta gent doncs li han fet molt de mal, no? Dius, ostres, és que no tenim sistema, és que el sistema no ens està ajudant en res, per tant hem de perdre la confiança en aquest sistema i hem d'exigir canvis, no?
Això crea un caldo de cultiu sempre pel populisme després.
Sí, absolutament. Aquest és el tema, vull dir, la por aquesta, dir, o passar olímpicament, llavors doncs, la gent doncs, ni creu en els partits ni en les eleccions, la gent no juga, no participa i tal, o algú que aixequi un dia la bandera, doncs sí. Aquesta més populista.
No, només que Le Pen creï una sucursal aquí i està. Sí. Ja té un 20% de vots garantitzat.
I en aquest entorn, d'un lloc on no hi ha sistema que et protegeixi, què fem? Casinos. No? Sí,
fantàstic.
Eurovegas, no?
Sí. No sé si han seguit el debat que va haver-hi ahir al Congrés dels Diputats, que el ministre d'Economia, Luis de Guindos, va anunciar canvis legals en suport de les famílies sense ingressos en riscos de desnonament per l'impagament d'hipoteca. Així, sobre la porta, en uns casos molt concrets, la dació en pagament per intentar solucionar aquest problema, tot i que
sona
ha de complir-se un conjunt de circumstàncies.
De moment, ni sona bé.
Inicialment, mira, sembla que sona bé, però és voluntari.
Voluntari. Punt 1, que vamos, els bancs no conec encara cap que sigui voluntari amb res. Ni les obres socials són voluntàries.
Tindran unes compensacions.
Sí, claro, sempre. Això de que aflorin les perles, si es produeix les perles, i això ja hi era, però bueno, és igual. Després s'han de reunir els requisits.
Tots els membres de la família han d'estar a l'atur.
Tots a l'atur i no tindre cap més casa ni
res
a
veure.
No sé on... Bueno, després s'aplaçaran 2 anys, tot és, i a més, sobretot és voluntari. I el més important, sembla que no serà retroactiu, i llavors això sí que llavors no serveix per res. Sí, ara sí que no serveix per res. És més propaganda i...
És una cançoneta, dic que sona.
Forma part dels enganys del sistema.
Sí, és un altre engany del
sistema. Jo crec que tots hem signat alguna hipoteca en la nostra vida i en aquell moment tan meravellós en què el notari et llegeix les condicions de la hipoteca, almenys en el meu cas, jo no recordo que mai m'hagi advertit sobre el fet que la garantia hipotecària no cobria el préstec. Mai me'n va dir Vostè ho sap, no?, que si no pot pagar no valdrà amb què es quedin al pis o a la casa o el que sigui, sinó que, a més, haurà de pagar la diferència entre el valor que els hi dongui la gana posar i el valor que vostè degui. I quan et diuen aquella coletilla que fan els notaris de les hago les advertències oportunes i bla, 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 això no ho fan. Llavors, escolti'm, que això és un engany. Perdoni, això és un engany. I, per tant, si és un engany, el sistema ha d'actuar. Diu, escolti, vostè ha enganyat el seu client. Per tant, el que ha de pagar és vostè, no el client.
Doncs, això no es pot demostrar.
Però de fet, si tu li dones la hipoteca, és que estàs convençut que allò val allò. Sí. Per la qual aquí sé que no hi ha dubte sobre el tema. És a dir, se l'has donat malament, també l'has cagat tu, com a banc. No solament jo que l'he comprat. És a dir, no... Més tu com a banc tens una organització que valora, tassa, en fi, i et cobren la inetemerata de coses abans de fer-ho. Vull dir, que en teoria s'ho han mirat ells i estan convençuts que allò val allò.
Jo el que veig és que fa el PP està fent uns discursos interessants. Aquest és un perquè soni bé la música. L'altre és ajudar les administracions locals i autonòmiques a pagar els proveïdors també en un termini curt. Jo penso que això és una mesura interessant i útil i que afavoreix també les empreses que han fet un treball per l'administració. Si això tira endavant, doncs fantàstic.
Bueno, de... és una ajuda a Fomento i companyia.
Ho hem de deixar aquí. Jordi Piella, Josep Maria Balcells i Joan Alsina, molt bon dia als tres.
Bon dia.
Moment per al butlletí i al magazín.